Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
I comencem l'eix 59 d'avui dijous. Avui tractarem un tema d'actualitat relacionat amb l'1 d'octubre, el pes de la informàtica i les xarxes socials durant la campanya i sobretot els impediments legals que han tingut la campanya de l'1 d'octubre. També ens assabentarem de què s'està coent per la Festa Major de Caldes, que ja escalfa motors. I seguirem els estudiants del Moianès que han baixat a Barcelona a la vaga estudiantil d'avui. I avui la Marta Puigdueta ha parlat amb dos informàtics calderins implicats en la campanya del referèndum. Amb ella comencem el programa. Explica'ns, Marta.
Doncs bé, Jordi, d'una banda hem pogut parlar amb Oriol Ferrandez, l'informàtic calderí que dilluns va ser citat a declarar a la comissaria de la Policia Nacional de la Verneda per haver replicat la web del referèndum i haver registrat el domini votemperdecidir.com. L'Òscar no deixa la lluita digital i ara amb els seus companys de feina de l'empresa informàtica calderina Calidae han ideat un sistema per ajudar la ciutadania a saber on han d'anar a votar diumenge. Òscar Fernández ens ho explica.
Vam publicar un vot a WhatsApp utilitzant la mateixa tecnologia que el web original publicat per la Generalitat informava a la gent d'on podia anar a votar.
Ara bé, WhatsApp no ha trigat en bloquejar el vot. Tot i així, han pogut informar 4.000 persones, però no en tenen prou. Un dels altres treballadors de Calidae, Oriol Taularia, també ha volgut posar el seu granet de sorra i ahir va organitzar una conferència-taller sobre autodefensa digital al cafè del centre de Caldes. Taularia explica l'objectiu de l'acte.
El primer és que la gent prengui consciència de que té drets digitals, que té dret en el món digital, que té dret a protegir-se, a estar segura, a la privacitat, a navegar anònimament. I per altra banda, el segon objectiu és que la gent aprengui o almenys tingui algunes idees de com defensar els seus drets d'aquesta manera. Estem parlant de coses tan senzilles com pot ser com borrar l'historial de navegació o per què és important tancar la sessió de Facebook quan es fa servir un ordinador públic o, per altra banda, si ve gent amb uns interessos o amb un coneixement diferent, podem parlar de com encriptar ordinadors, com encriptar fitxers, com protegir d'altres maneres els nostres dispositius.
La conferència, de fet, es va organitzar amb molt poc marge i només es promocionava a través de WhatsApp. Taularia valora positivament la resposta dels calderins.
Des de l'organització considerem que ha sigut tot un èxit. El primer taller d'autodefensa digital a Caldes ha plegat a més de 25 persones. També creiem que el format escollit va agradar bastant, va anar bastant bé. Vam fer primer una petita introducció teòrica explicada per un dels membres dels organitzadors i vam acabar fent un taller on cada persona va poder instal·lar o descobrir eines que li podien interessar.
En aquest sentit, els de Calidae han mostrat una gran perseverança a l'hora de mantenir a la ciutadania informada sobre l'1 d'octubre, fins al punt d'empènyer Òmnium a crear un vot oficial per difondre la ubicació per votar. Oriol Ferrandez narra el desenvolupament dels fets.
A través del WhatsApp de Democràcia es va rebre una comunicació en què obrien tres canals nous per poder consultar un votar i resoldre problemàtiques al respecte. Un d'ells era un vot oficial de Telegram. Per això el vot que teníem preparat nosaltres, que estàvem a punt de publicar, vam decidir no fer-ho, ja que teníem una alternativa oficial. També, a més, van fer un compte de Twitter en què la gent podia enviar un missatge privat amb les seves dades i li responien les dades electorals per poder anar a votar. A part d'això, hem decidit la web que vaig publicar inicialment, que era votemperserlliures.com, publicar-hi la informació d'aquests canals oficials de forma clara perquè la gent no tingui cap dubte.
Des de Calidae no descarten organitzar un altre taller sobre seguretat digital pròximament i n'informaran a través de les xarxes socials.
Gràcies, Marta. Ara, aquí a l'estudi hem fet baixar del Moianès en Daniel Ferrer. Ell és un especialista informàtic que ens ajudarà a resoldre certs dubtes que han sorgit amb aquesta campanya electoral que ha anat molt per xarxes socials i per internet. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Eix 59. Si et sembla bé, fem unes quantes preguntes o dubtes que han sortit i els intentem aclarir en aquest informatiu.
Bueno, doncs estic a la disposició i començo a preguntar quan vulguis.
Veiem aquests dies que l'Estat està bloquejant pàgines webs i hi ha gent que tot i així pot seguir entrant-hi. Com ho fan?
Primerament, si el govern bloqueja el DNS, que és bàsicament el que ha passat ara, que ha anat a una companyia i ha dit, escolta, que bàsicament no puc permetre que aquesta web sigui, però en comptes de tancar el servidor, que ja ho vam fer una vegada, com que aquest cop el servidor era extern, van tenir que demanar una ordre judicial per exigir a les companyies que bloquegessin aquestes webs. El problema de fer això és que només si passes per la companyia se't poden bloquejar. Doncs hi ha una forma fàcil d'agafar i dir-li a la teva màquina, al teu ordinador, que no passis per la teva operadora. Tot funcionarà igual, ho hauràs de pagar òbviament per l'operadora igualment, però ningú et podrà bloquejar perquè no estaràs passant per les seves tisores, per dir-ho així, per les tisores de l'Estat.
I com es fa això?
Això bàsicament es fa, és molt fàcil, tens que anar a entrar al router, cada router és diferent, però la majoria de routers de totes les companyies et donen un manual d'instruccions que t'ho posa perfectament, has d'anar a una web, i aquesta web directament entra a la configuració del router. Hi ha un menú que posarà DNS, i aquests són els DNS que la teva companyia, el DNS és un número, separat en diversos punts, i aquests números separats en diversos punts és el que diuen on ha d'anar el teu router, el teu ordinador, a buscar les webs. Vale. Si tu poses el número de Google, per exemple, passaràs per Google, però no per les tisores de la companyia d'Espanyola.
I també hi podria haver un bloqueig a nivell nacional?
Aquí posem un cas molt clar, que molta gent coneix, que és, per exemple, la Xina. La Xina té un firewall, és a dir, té una barrera, té la muralla Xina, doncs també la té electrònica, que no permet des de l'interior i a vegades ni des de l'exterior accedir a certes webs. Què passa? Doncs que la gent de dins ha de fingir ser de fora per poder veure les seves pròpies webs. I aquest és el mecanisme que s'ha d'utilitzar si l'Estat decideix bloquejar a nivell estatal una web. I això es fa mitjançant un proxy, que és bastant fàcil de configurar en el propi navegador, o de forma molt més privada i segura, que és utilitzar una xarxa Tor. Aquestes xarxes Tor fan que no siguis rastrejable, i no sigui rastrejable, això significa que no poden saber de quin país ets.
I aquest programa és a l'abast de tothom?
El programa és un programa, sí, bàsicament busques en Google Tor, és la xarxa Tor, i automàticament doncs, busques el programa, te'l descarregues i ja tens paràmetres de configuració, que bàsicament és com un navegador més. Si t'incorpora el teu navegador i pots navegar mitjançant aquest programa, però de forma totalment privada. No és el mateix que anar en pestanya de navegació oculta, perquè allò no és privat, simplement no es guarda certs historials, però en aquest cas no sabem ni qui ets, ni on ets, ni des d'on t'estàs connectant.
Tot i així, el govern no ha aplicat aquesta mena de bloqueig, no?, a les webs del referèndum?
No, el bloqueig que ha aplicat, de moment és DNS. Per tant, només entrant a la configuració del teu router, en qüestió de 5 minuts o menys, ja pots saltar-te les prohibicions que ha fet. Tot i així, ha fet prohibicions físiques, és a dir, servidors que estaven allotjats a Catalunya físicament o en alguns casos en Europa, ha demanat ordres judicials per eliminar el web d'allà.
Val, llavors s'ha d'instal·lar el servidor de les webs en un lloc on no hi pugui arribar l'estat espanyol.
Correcte. El millor de tot és llocs on per una ordre judicial o llocs que, per exemple, doncs, que no estiguin molt a favor de les polítiques que ara actualment està aplicant l'estat espanyol, doncs si allotges el teu servidor allà, per més ordres judicials que intentin demanar, no t'ho podran tancar.
Algun exemple de llocs com on es puguin allotjar, perquè ens situem una mica en el mapa?
Llocs per on es poden allotjar, doncs n'hi ha bastants. Bàsicament qualsevol lloc, fins i tot americans, perquè els americans són bastant tolerables. El problema de tenir informacions servidors americans és que els americans tenen el seu propi sistema per espiar el tràfic, però bueno, tampoc passa res de que en la pròpia conjuntura d'una web informativa vegin qui s'està connectant allà. Perquè...
Wow.
També països sud-americans, bastants n'hi ha que bàsicament per una única ordre judicial no t'ho tancaran, i després tens la metodologia distribuïda que fa que una mateixa web estigui en diversos països a la vegada, pel que requereixis de moltes ordres judicials per tancar una única web.
Aquest és el sistema que s'estan fent amb els duplicats de webs que s'obren a altres llocs?
No del tot. Bàsicament el que han fet a la Generalitat demanant la col·laboració ciutadana és posar el codi font visible. És a dir, tu pots anar a un lloc concret, baixar-te el codi de la pròpia web i tu ja tens la web en el teu ordinador. Per tant, el que està passant és que molta gent està obrint webs en massa i molta gent està col·laborant de forma sense que es noti obrint webs. Sí, també hi ha gent que està obrint webs distribuïdes i sobretot organitzacions, perquè per obrir una web distribuïda necessita ser i tenir uns coneixements més grans que una persona individual.
Mm-hmm. Molt, molt interessant el tema. També parlant d'informàtica, arribem a xarxes socials. Es poden controlar, per exemple, els missatges de WhatsApp dels ciutadans de carrer, o és una cosa complicada? Perquè últimament s'està parlant també amb la campanya de molt d'aquest tema.
Sí, aquí hi ha una mica de desinformació. Bàsicament fa aproximadament un parell d'anys o així, no recordo exactament quan, fa un parell d'anys WhatsApp era molt, molt simple, no tenia cap mena de seguretat, qualsevol amb uns mínims de coneixement d'informàtica podia agafar el tràfic i saber què estaves escrivint, què estaves enviant i totes aquestes coses. Però fa un any i mig hi va haver el famós de la informàtica, que WhatsApp ja va començar a posar missatget aquest de els seus missatges seran encriptats.
Uh-huh.
Això significa que la informació ni WhatsApp pròpiament pot saber aquesta informació. És a dir, es podria arribar a agafar aquesta informació, però requereix d'un esforç, d'un nivell, d'una tecnologia i d'uns coneixements que ni molt menys l'Estat pot adquirir, perquè realment és molt, molt complicat poder ara mateix, amb el nivell d'encriptació, a nivell punt a punt que ara mateix estan accessint, és molt complicat interceptar missatges de WhatsApp.
I, o sigui, ara, clar, amb la por aquesta, molta gent s'està fent el Telegram. Hi ha molta diferència de seguretat respecte a una aplicació i l'altra?
Tenen diferències, però ara mateix són molt grans. Telegram abans era molt, molt segur en comparació a WhatsApp, i abans WhatsApp, doncs ja et dic, tenia molt poca seguretat i ara s'ha posat al dia. Telegram, el que té és que d'un bon principi tenia molta seguretat. És més, WhatsApp té una capa només de seguretat i Telegram en té dos. A més, Telegram, una cosa semblant al que he dit abans de les webs, és que té un sistema distribuït. Per tant, que si tu un missatge passa per molts diferents servidors i molts diferents països, per lo qual requeriria de moltes ordres judicials per interceptar un únic missatge. També hi ha una cosa, també una cosa en WhatsApp. L'estat espanyol té una norma, una llei que no és molt coneguda, que obliga a les operadores de missatgeria de cedir els seus sistemes d'encriptat i desencriptat per, si volen, adquirir la informació de missatge per ordre judicial. Aquí és un avantatge que té Telegram respecte a WhatsApp, és que si el WhatsApp ha estat a... És a dir, si el Telegram està a diversos països, les ordres judicials, com hem dit abans, són molt més complicades, per més que la llei estatal ho permeti. En canvi, Telegram està distribuït, això és un hàndicap que té més.
Ah, això seria, seria un punt a favor per Telegram en cas que algun ordre judicial